Molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dijous 10 d'abril del 2025, en l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que Bigues i Riells del Fai instal·la càmeres als parcs infantils per controlar l'incivisme. Augmenta el turisme al Vallès Oriental i també al Moianès. Es presenta a Moià un llibre fotogràfic que recupera elements del poble que s'han perdut o han canviat.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai s'ha vist obligat a instal·lar càmeres de seguretat als parcs infantils del municipi després d'una onada d'incivisme que es produeix sobretot durant les nits del cap de setmana. Diversos béns municipals de Bigues i Riells han patit els darrers mesos fets incívics com ara pintades o destrosses. La més destacada ha sigut la destrucció de la llibreteca del Castell de Montbui i la vandalització de la del Parc de Lluís Companys. Aquest cursos per promocionar la lectura en els entorns rurals del municipi es van instal·lar a finals del 2024 i ja han sigut víctimes de destrosses. Dels tres parcs principals de Bigues i Riells, el Lluís Companys i el de Can Barri ja compten amb sistema de videovigilància i el de Can Vedell s'ha tancat temporalment a l'espera de l'activació de les càmeres que s'han instal·lat recentment. Joan Galiano, alcalde de Bigues i Riells del Fai, lamenta aquesta mesura.
És trist, però els tres parcs que tenim més importants de Bigues i Riells del Fai, que és el del Parc Lluís Companys, el de Can Barri i el de Can Vedell, són espais que estan sota vigilància de càmeres, però és que realment és on estem detectant que a les nits se'ns produeixen més incidents. A partir d'aquí, aquesta és una de les mesures que vam implantar ja fa un temps, ens han funcionat bé en els dos parcs primers, considerem que en el parc de Can Vedell també funcionaran bé, però el que sí que tenim ganes és que tots aquests espais estiguin en condicions perquè la ciutadania ho pugui gaudir i que quan una família decideixi portar la canalla al matí al parc no s'hi trobi doncs, vidres trencats per terra, miralls, fanals, ni tanques com ara mateix està passant.
Aquesta onada de vandalisme també ha generat destrosses per llançament de pedres a diversos centres educatius amb la finalitat de trencar les seves finestres. Havent observat el patró d'actuació concentrat a les nits dels caps de setmana, la policia local bigatana ha augmentat la vigilància d'aquests espais durant aquesta franja de determinada d'hores. Les pintades a espais públics també han augmentat. En aquest sentit, la policia va poder enxampar a un dels autors, al qual l'Ajuntament li ha donat l'opció d'esborrar-les per si mateix o, si no, li remetre la factura de la neteja.
En aquest cas ja ens va funcionar una mesura similar amb unes pintades que van aparèixer en el municipi, en el que sí que van poder identificar l'autor i que ara mateix doncs, ell mateix serà la persona que s'encarregarà de netejar aquestes pintades i si no es produeix aquest fet, doncs, el que farem serà netejar-les des de l'Ajuntament i girar-li la factura doncs, en aquest cas a les persones que són responsables.
Molts dels autors d'aquests actes són menors d'edat, un fet que dificulta el càstig. La línia del consistori fins a aquest moment ha sigut aplicar mesures reparatòries, com ara tasques de serveis comunitàries. Galiano exposa la voluntat de seguir així, tot i que no descarta implicar les famílies dels autors per reparar els danys ocasionats.
Però si això continua i va a més, doncs haurem d'enfortir també les nostres decisions i segurament doncs, ja parlarem de moltes coercitives i que a partir d'aquí molt probablement doncs, els farem doncs, que aquestes famílies també se sentin responsables de que aquests comportaments no es poden tolerar a la via pública de Bigues i Riells del Fai.
Les càmeres de videovigilància del parc de Can Vedell ja estan instal·lades però s'han de posar en funcionament. Des del consistori asseguren que la reobertura pública del parc és imminent, però que han d'esperar a que tot funcioni correctament. I continuem amb més informació perquè el nombre de turistes al Vallès Oriental va augmentar el 2024 en un 2,2% i el Moianès en un 4%, segons l'informe anual de l'activitat turística que ha publicat aquesta setmana la Diputació de Barcelona. Les principals dades sobre el Vallès Oriental d'aquest informe exposen que les pernoctacions van augmentar un 5,2% i que ho van fer en tots els tipus d'allotjament disponibles, on destaquen els càmpings que van rebre un 9,3% més de viatgers i un 7,2% 2,8% més de pernoctacions. Aquest augment generalitzat de les visites és compartit amb un augment de l'oferta de l'allotjament turístic a la comarca, en què els allotjaments disponibles han augmentat fins a un 5,8%. El repartiment entre turistes espanyols i estrangers és del 60% pels domèstics i un 40% pels del fora de l'estat espanyol. Tot i això, la tendència indica que aquesta xifra es pot acabar invertint, ja que el nombre de viatgers nacionals ha disminuït un 4,6% i, en canvi, els estrangers han augmentat quasi un 16%, sent França, Regne Unit i Alemanya els orígens més comuns. És curiós observar també com la xifra d'homes turistes és molt elevada, acumulant un 71,6%. Pel que fa a la despesa del turista, de mitjana, el viatger al Vallès Oriental es gasta 478 euros en el total del seu viatge, una xifra que és un 14% més alta que el 2023. Si desglossem aquesta dada, la despesa es divideix en un 39% pel transport d'anada i tornada, un 32,7% de l'allotjament i el 28% en activitats i oci en la destinació. Pel que fa al Moianès, aquestes dades de turisme també pugen. En Jordi Givert ens en té més detalls.
Segons aquest estudi, el nombre total de turistes al Moianès s'enfila fins als 13.500 visitants, un 4% més respecte a l'any passat, però encara per sota del nombre de visitants que va tenir el 2022, que va arribar a fregar els 15.000 visitants. Tot plegat, encara són dades modestes pel que fa al turisme, al Moianès. El que retrocedeix és la despesa per turista, que se situa amb una mitjana de 137,4 euros per persona, un 31% menys que l'any anterior. En aquest sentit, la despesa per persona i nit durant l'estada a la comarca va baixar també un 28%, fins a arribar als 16 euros, dels quals la gran part es destinen a menjar i beguda, 14 euros per persona. Aquesta despesa diària és molt inferior a la mitjana de l'entorn de Barcelona, és a dir, tota la província, sense comptar amb la capital, Barcelona, que se situa a 45,7 euros per persona. El turisme domèstic provinent de l'estat espanyol té molt pes a la comarca del Moianès, més del 85% dels turistes, i d'aquests el 94% prové de territori català. Entre els turistes estrangers, els països més destacats al Moianès són França, amb un 30% del turisme estranger, seguida dels Països Baixos i Alemanya, amb un 20% i un 16%. La demanda de turisme rural al Moianès té un pes important, representa el 50% de la demanda. L'oferta d'allotjament va en augment en aquest sentit. El 2024 creix un 17% i un 7% el nombre de places, majoritàriament degut a l'important increment del nombre d'habitatges d'ús turístic.
Gràcies, Jordi, i seguim amb tu perquè el nombre total de persones que visiten l'entorn de Barcelona, és a dir, totes les comarques de la província menys el barcelonès, es manté estable respecte al 2023 i només puja un 0,2%. El que sí que augmenta és el nombre de pernoctacions, que ho fa un 7%, principalment degut a l'augment del turisme internacional.
El nombre de viatgers estrangers va augmentar un 6%, el 2024, mentre que el turisme domèstic va disminuir gairebé. Aquesta xifra es va quedar amb una reducció del 5,6%. L'estada mitjana del turista s'ha allargat fins a 3 nits, això sí, això suposa un 6% més que l'any anterior. L'estada mitjana és més alta entre el turista estranger. En tot tipus d'allotjaments, els visitants domèstics solen fer estades curtes d'entre una i dues nits de mitjana. I el turisme internacional s'allarga fins a les 3 nits, tant en hotels com en cases de turisme rural. Els principals mercats estrangers a la província de Barcelona són França i el Regne Unit, en un nombre de viatgers que va entre el 15 i l'11%. El turisme d'origen català representa el 56% del mercat domèstic en nombre de visitants, i en nombre de pernoctacions és el 53%. Segueixen aquest turisme intern les visites procedents de Madrid, Comunitat Valenciana i Andalusia, amb percentatges que van del 15 al 5%.
I és mes d'abril i, per tant, toca començar a fixar-nos en el Sant Jordi. Diferents pobles de l'Eix 59 ja han organitzat alguna presentació de llibres vinculats amb el territori. A Mollà trobem un llibre fotogràfic que recupera elements del poble que ja s'han perdut o que han canviat. En Jordi Gibert ha pogut parlar amb un dels seus autors.
Aquest cap de setmana, l'Auditori Sant Josep de Mollà acull la presentació d'un llibre sobre la història de Mollà. Es diu Mollà desaparegut. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a un dels autors d'aquest llibre. És el Jaume Clarà, que ha fet el llibre conjuntament amb en Ramon Tarter. Hola, Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
Jaume, primer de tot, Mollà desaparegut. Si haguessis d'explicar amb un tuit què trobem a Mollà desaparegut, com ho explicaries?
Mollà desaparegut és un recorregut fotogràfic per Mollà al llarg d'una part de la seva història.
Ara aprofundirem una mica més, no? Com surt la idea de fer aquest llibre fotogràfic?
Aquest llibre fotogràfic, de fet, ens ve proposat des de fora, des de l'editorial F2 del Papiol, que tenen la col·lecció Catalunya desapareguda. El volum dedicat a Mollà és el número 250, o sigui que n'han fet moltíssim des de ja fa anys, amb un mateix format allargat, en què són obres eminentment visuals, en què a través de la fotografia el que es vol és fer, doncs, una remembrança del passat, de les coses que han desaparegut o que encara que no hagin desaparegut, doncs han canviat de context perquè la societat, l'economia, tot ha anat canviant al llarg d'aquests anys.
No és que tot el que hi trobem ja no hi sigui, sinó que pot ser que hagi canviat molt el seu sentit o que socialment, com que ara ho deies, no? Que hem canviat, es viuen, per exemple, festivitats, no? De Mollà de manera diferent.
Exacte, exacte. Aquí ja, o sigui, té un fort, una part important de les fotografies són de caràcter urbanístic o geogràfic, però també n'hi ha que hi apareixen oficis, persones, maneres de vida, sistemes de transport. I sí que hi ha una part que ha desaparegut, per exemple, en la portada tenim una imatge de l'església del Sagrat Cor de Mollà un dia de Sant Cristòfol, en què l'església va desaparèixer amb la Guerra Civil, que va ser cremada, i lògicament tots els cotxes i camions del Sant Cristòfol dels anys 20, doncs ara són molt diferents.
Exacte. Et anava a preguntar precisament per tu que ets de Mollà, historiador, quin creus que és l'element patrimonial o històric que ha desaparegut del poble més rellevant? No sé si seria aquesta església, per exemple.
Home, és una pregunta difícil de contestar, aquesta. No, aquesta no seria l'element més important perquè, de fet, va ser una església que va durar pocs anys, datava de cap al 1880, vull dir que no va tenir una excessiva. Més perd ho va ser la desaparició d'una altra església, com era l'església de Sant Sebastià, que amb la seva construcció darrere datava de finals del segle XVIII, principis del XIX. Tampoc et sabria dir exactament quin és l'element que haguem perdut res excessivament important que hagi fet canviar la fesomia del poble.
I sobre aquests canvis a nivell social i que podem veure en aquest llibre, quin ens destacaries que creus que sobtarà més, no? Potser a la gent de Mollà?
Tant com sobtar, vull dir, alguns d'aquests canvis són evidents i de tots coneguts, doncs, esclar, les feines agrícoles que es feien totes, o el batre amb animals, per exemple, que són coses que han desaparegut completament. Els treballadors de la fàbrica, doncs, el concepte del tipus de treballadors, fins i tot el treball femení infantil que es podia veure en algunes fotos, doncs també ha canviat i ha desaparegut en el cas infantil, per sort. hi ha canvis d'aquest tipus. També en algunes qüestions de manifestacions folklòriques, doncs n'hi ha algunes que s'han mantingut, com els garrofins, el ball del Ciri i tot això, però d'altres, com la processó de la Mare de Déu d'Agost, que aquesta ha desaparegut, o també n'hi ha una fotografia de, doncs, molt curiosa, aquest d'un via crucis, doncs, que també doncs, són tipus de processons que han desaparegut completament i de la nostra societat.
Així, el format del llibre en si és un seguit de reculls fotogràfics, va acompanyat també d'explicacions, de textos, de documentació antiga, o és un llibre fotogràfic?
El llibre és fonamentalment fotogràfic. Cada fotografia va acompanyada d'un breu text en què intenta situar una mica la fotografia en el seu context, però són textos molt breus. I l'obra no segueix ni cap ordenació temàtica ni cronològica. El que segueix és una mica un recorregut al llarg del poble, en què comença a la plaça Major, al costat de l'església, el nucli antic del que era abans dintre de muralles, continua pels primers ravals del poble, després cap als carrers en què a l'edat moderna, sobretot al segle XVIII, s'expandeix Mollà cap als afores, acaba en el que és el nucli urbà pel creixement de principis de segle, i després dediquem un darrer apartat al que és el terme, les masies i les parròquies rurals.
És com fer una passejada per Mollà, doncs, a per Mollà que no hi és ja.
Exacte, sí, és una passejada en què pots trobar elements que encara hi són, però que han canviat el seu entorn, i d'altres que no hi són completament. És com una mica d'espigolar d'aquí per allà, que et permet, és això, conèixer una mica més el que era el poble i el que encara és actualment.
Estarem parlant, doncs, Jaume, que aquestes fotografies van del segle XIX, finals del XIX, a principis del XX, potser?
Sí, bueno, les fotos més antigues, la primera foto de Mollà és del 1878, que també és inclosa, i després, doncs, sobretot hi ha moltes fotos de la primera terres del segle XX i també una part de després de la guerra fins a principis dels 60.
Molt bé, doncs, Jaume, esperem que vagi molt bé la presentació d'aquest cap de setmana i que també en vengueu molts per Sant Jordi.
Molt bé, moltes gràcies.
El temps.
I traiem ara el cap per la finestra per portar-vos el temps de demà divendres. Que vinga, ànims, que ja s'acosta el cap de setmana. Comencem abans fent un repàs de les temperatures que tenim ara mateix. Tenim 13 graus a Sant Feliu de Codines, a Caldes de Montbui 2 graus més amb 15 graus, a Bigues i Riells del Fai 14 graus i a Mollà i a Castellterçol seguim amb aquests 14. Pel que fa a la previsió meteorològica per demà divendres i encara en el cap de setmana, dividirem el territori en dues zones, com sempre fem. Comencem a Sant Feliu, Caldes de Montbui i Bigues i Riells del Fai amb un divendres que començarà força assolellat, però que amb el pas de les hores els núvols aniran agafant força i acabaran tapant gran part del cel durant la tarda. Així doncs, matí amb molt sol, tot i que compartirà sempre espai amb algunes bandes de núvols alts, i a partir del migdia els núvols més considerables s'aniran fent amos del cel i no deixaran passar tanta claror. Tot i això, seguint la dinàmica de les últimes jornades, no s'espera cap mena de precipitació i el dia serà molt estable. Aquest panorama deixarà temperatures com les dels últims dies, amb màximes de 19 graus a Caldes, Sant Feliu i a Bigues i Riells, mentre que les mínimes s'han consolidat per sobre els 9 graus a tots els punts d'aquests tres municipis. I seguim i acabem la previsió meteorològica, com sempre, pel Moianès, amb Castellterçol i amb Mollà. Jornada molt semblant als pobles que hem repassat fins ara, però en els mapes indiquen que els núvols tindran encara més presència i seran des d'abans del migdia. Un cop més, no s'esperen pluges i sí que s'esperen unes temperatures similars, amb màximes de 19 graus a Castellterçol i de 18 a Mollà, mentre que les mínimes estaran per sobre els 9 graus als dos pobles. I per acabar l'Eix 59 d'avui us deixem amb l'entrevista que li hem fet aquest matí al Territori 17 a Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, que està ara mateix a Polònia en representació del consistori calderí per rebre un reconeixement europeu per la comunitat energètica local. No us la perdeu. Calde i el regidor estan a la ciutat polonesa d'Euroclau, no sé si ho he dit bé, a Polònia, a l'Urbac City Festival, per rebre el reconeixement per aquesta cel, com també per donar a conèixer el projecte entre els representants de 550 ciutats de 29 països diferents. Bon dia, alcalde Isidre Pineda, i gràcies per fer-nos aquest foradet des de tan, tan lluny.
Bon dia, què tal, com esteu?
Isidre, la primera pregunta és una mica com va aquest polonès i si heu pogut practicar una mica l'idioma.
No, la veritat és que el nom és gairebé impronunciable, però la veritat és que és una ciutat molt, molt sorprenent, molt bonica, i estan organitzant un festival d'alt nivell amb bones pràctiques europees que són autèntiques referències. Em sembla un esdeveniment molt interessant i molt xulo el fet de que un poble que és relativament petit, comparat amb les ciutats que venen, doncs pugui ser aquí representant la nostra vila.
Aquí nosaltres hem tractat molts cops l'èxit, es pot dir així, d'aquesta cel, però ara us toca a vosaltres no explicar-ho i compartir l'experiència amb moltes ciutats europees. Com està anant això?
Doncs és molt xulo veure com hi ha molt bones pràctiques a nivell europeu que realment traslladen el que és l'emergència climàtica amb iniciatives que són transformadores a nivell local, perquè moltes vegades ens quedem simplement en el discurs i amb el discurs no lluitarem contra el canvi climàtic. El fet de que hi hagin municipis, ciutats que estiguin implicats en aquest sentit, com és Caldes de Montbui, i a més que tinguin interès en transferir bones pràctiques com aquestes, fa que vegis que el projecte de Unió Europea, ostres, cobra encara més sentit i, per tant, és, com deia, molt interessant.
I, alcalde, molts cops, per mala sort, podem dir-ho així, necessitem la confirmació una mica des de fora, no?, per veure que aquí al nostre territori estem fent les coses bé. Quina rebuda ha tingut la cel? Està agradant i ho troben interessant des d'aquestes, els representants d'aquestes ciutats europees?
Està bé, el que dius és veritat. Evidentment, quan reps un reconeixement europeu, doncs, home, això el que fa és animar-te a seguir treballant i apostant i invertint en aquelles polítiques, en aquelles iniciatives, i sabem que la CEL és una iniciativa molt transformadora, però aquí també veiem altres exemples de comunitats energètiques, per exemple, que impliquen comunitats escolars o centres cívics, també. Hi ha diferents models, fins i tot alguns de cooperatius, que també fan contrastes idees i el que fan és que fins i tot pensis com millorar la nostra iniciativa, que és la de la comunitat energètica local. Molt interessant, el que sobretot doncs impressiona especialment és el fet de que els ciutadans es descomptin de la seva factura de la llum el rendiment solar fotovoltaic. Diguem-ne que és una qüestió que sorprèn molt. També hi ha algun detall molt curiós, perquè representa que també hi ha municipis, evidentment, poca generació solar. I, és clar, el que vam, fins i tot hem estat parlant amb municipis irlandesos, i ells ens deien, ostres, clar, nosaltres no tenim les mateixes hores de sol que teniu vosaltres a Barcelona, però sí que tenim molt vent, i per tant, i fins i tot una de les idees que tenia era crear comunitats energètiques amb energia eòlica. És interessantíssim. És un camp que a nosaltres ens agrada molt, evidentment, i amb el regidor Jordi Martín doncs ens sentim molt còmodes. I bé, és una oportunitat també molt xula per poder presentar un poble de Caldes de Montbui, que això també sorprèn. Ostres, sou relativament petits, perquè municipis de sobre 20.000 habitants no és habitual que estiguin en aquests esdeveniments, però també és on realment es visibilitzen aquestes actuacions o aquestes accions en lluita contra el canvi climàtic d'una forma més profunda. El que també sorprèn moltíssim és l'empoderament ciutadà. Realment, el fet de que hi hagin 300 famílies a les quals, a través de les plaques fotovoltaiques de les instal·lacions públiques, estiguin, diguem-ne, fent la transició energètica i coneixent com funciona una placa fotovoltaica, és a dir, aquest empoderament ciutadà és molt interessant també, és una de les coses que també més els agrada.
I, alcalde, en aquest Urbac City Festival no esteu només explicant el vostre projecte, sinó que també en coneixeu d'altres, com ens has explicat ara una mica. Cap on heu pogut observar que s'enfoca el camí cap a la sostenibilitat europea? O sigui, heu pogut veure en general una mica que hi ha unes línies que tiren cap al mateix lloc? O cadascú té això una mica les seves particularitats?
És molt interessant el que dius. El que puc explicar és que hi ha, jo crec que tres línies molt clares. Sobretot l'eficiència energètica, que seria en el punt on nosaltres ens trobem, amb la comunitat energètica. La mobilitat, que és un gran repte, que no només és un repte, diguem-ne, a l'àrea de Barcelona, Caldes de Montbui, no, no, és un repte a nivell europeu, la mobilitat sostenible. I també l'habitatge. També l'habitatge. Hem vist iniciatives d'habitatge que són extraordinàries. Vaig quedar molt sorprès amb les iniciatives d'habitatge públic que tenen a Viena, per exemple, a Àustria, que ens porten, diguem-ne, molts anys d'avantatge en aquest sentit. I en aquests tres eixos, diguem-ne, que és cap a on es dirigeixen les polítiques de sostenibilitat a nivell europeu. Evidentment, cadascú amb les seves, diguem-ne, realitats o amb les seves peculiaritats, però són reptes compartits que, en el fons, fan que la idea d'Europa, doncs, jo crec que tingui sentit transferir coneixement i lluitar o tirar endavant amb polítiques compartides en aquests tres àmbits.
Ara ens comentaves aquest projecte de l'habitatge de Viena. Hi ha algun projecte també en específic que tu personalment t'hagi cridat més l'atenció perquè és una mica més diferent o que no havies vist mai un enfocament així?
N'hi ha diversos. De fet, avui l'objectiu que tenim justament amb el regidor Jordi Martín és conèixer moltes d'aquestes iniciatives. Per exemple, hi ha una iniciativa d'Eslovènia, d'un municipi, si em permeteu, no el pronunciaré,
perquè ja permeteu.
Un municipi que està fent molt bona gestió forestal. Em va interessar, per exemple, per aplicar alguna qüestió relativament similar amb l'entorn del Farell. Per tant, sí, hi ha molt bones iniciatives. També un municipi italià que té un programa d'anar a la feina en bicicleta, que és també fàcilment replicable. Bones idees que després doncs, es poden concretar en projectes en el nostre municipi. Sí, sí, avui la nostra feina sobretot serà anar a conèixer bones pràctiques a nivell europeu.
O sigui, alcalde, que des de l'Ajuntament els que s'han quedat potser estan una mica espantats, no? Perquè pensaran, ara aquests dos vindran amb mil idees al cap i a la Setmana Santa a treballar.
És exactament així.
I tu ho has dit, no?, d'aquestes 550 ciutats que hi ha presents aquí a l'Urbact, no n'hi ha masses, no?, de petites com Caldes. Sou una particularitat o també n'hi ha, compartiu una mica aquest tema de tamany amb algunes?
No n'hi ha gaires, perquè en general que els municipis relativament petits o mitjans facin, diguem-ne, política amb visió europeista i europea no és habitual, és una qüestió gairebé d'esforços i de recursos. Des de Caldes de Montbui, jo crec que des de l'alcalde Jordi Soler, aquesta mirada cap a Europa i sempre l'hem tingut molt clara, la mirada també cap a un món millor amb aspectes de cooperació l'hem tingut molt clar. I jo crec que és bo, perquè, a més, quan als municipis sortim, doncs agafem noves idees, noves mirades, que evidentment han de ser beneficioses pel nostre municipi. Però és que, a més, també, que això és un aspecte molt interessant, que també és un dels objectius de pel que som aquí, hi ha molts fons europeus que moltes vegades se'ns escapen, també, en els nostres municipis. Vull dir, en els projectes que t'acrediten et donen la possibilitat de poder participar de programes de finançament europeu que realment doncs, són ingressos que intentem portar cap a Caldes de Montbui. Ja en tenim un com, per exemple, l'Interreg Sud-OE, que és un finançament de 250.000 euros per l'estudi del canvi climàtic amb jaciments d'aigua termal. Qüestions que, bueno, que a vegades se'ns escapen i que jo crec que està bé que tinguem molt present.
Doncs, Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, acabem amb aquest missatge, no?, que això va més enllà d'un ajuntament, d'una diputació, no?, que el tema de sostenibilitat i de fer front al canvi climàtic és una cosa de tots. Moltes gràcies per atendre'ns des de tan lluny de les nostres terres i l'esperem aquí a la tornada.
Ben aviat, demà ja estarem per Caldes de Montbui, així que ens veiem per la Vila Termal.
I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellarsol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca i a la pàgina de Facebook i a les xarxes socials X, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Moltes gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip a la redacció. I tenim en Jordi Givert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha estat parlant, el Guillem Soler. Moltes gràcies i ens escoltem demà.